Cine FM, el cine a la ràdio, amb la Montse Soldevila i la Paula Blázquez. Cine FM, acció!
Molt bon dia. Avui és 10 d'abril i ara mateix passa un minut de 11:15 del matí, el moment en què ens disposem a iniciar el 6è programa de Cine FM. Us acompanyen al control de so el Jordi Borja i als micros la Paula Blázquez i la Montse Soldevila.
Després d'un hivern tan llarg, que tot sigui dit ens ha convidat a tancar-nos al cinema, no em negareu que ja es fan evidents els primers indicis del bon temps. Per això, avui hem fet una selecció de pel·lícules que pugui competir en prendre el sol i contemplar els camps d'ametllers florits d'arreu del Priorat.
La primera pel·lícula que us volem recomanar de ben segur que emocionarà aquells i aquelles que sou de la meva generació i que veieu els famosos pallassos de la tele. Paula, tu els pallassos de la tele ja no els has vist, oi?
No, jo soc de la generació del detectiu Conan.
Doncs fixa't que quan vaig anar a veure Pájaros de papel i quan es va acabar la pel·lícula em vaig quedar molt sorpresa en adonar-me que recreava la infantesa d'un d'ells. I avui tenim dues entrades per regalar a qui ens truqui i em digui com es diu l'artista, la infantesa del qual apareix a la pel·lícula Pájaros de papel i que era un dels famosos pallassos de la tele. Ens podeu trucar al 977 83 11 35 o al 977 83 00 44. Qui ho endivini, dues entrades per anar a l'Artesana a veure la pel·lícula del Millennium 3, La reina en el Palacio de las Corrientes de Aire. Us animeu a trucar? El premi, dues entrades.
Va, animeu-vos! Tinc entès que el director de la pel·lícula, l'Emilio Aragón, hi explica la història del seu pare.
Exacte, i s'ha estrenat com a director en Pájaros de papel. És una altra pista. L'Emilio Aragón és el pare de l'artista del qual us demanem el nom.
¿Puedes decirme dónde has estado todo este tiempo? No has actuado en un año, no he sabido nada de ti.
¿Y este hijo que te has hecho?
No es mi hijo. Quizá pueda montar una nueva rutina con este niño.
¡Eh, voilà!
¿Pero por qué no me vas a ayudar?
De niños no.
¿Por qué no?
Señores, opino que un charco de vino es bueno para olvidar.
Porque no debo cuando debo, pues siempre lo tengo más.
Puedes llevarte parte de mi compañía y prepara algo digno de Arturo del Valle.
¿Y no prefieres que prepare algo bueno?
Enséñame el babalú,
si me enseñas...
¡Oiga! ¡Se me cae la cacheleta! La lengua está muy
buena. ¿Qué tienes de postre?
Naranjas, mentiroso,
muerto de hambre.
Como todos,
como casi todos.
No me vas a enseñar todo lo que sabes.
Cualquiera te puede enseñar mejores cosas que yo.
Yo quiero aprender de ti.
Han estado los guardias leyendo papeles. Es hora de marcharse de todo esto. Yo no puedo seguir así. Mendigamos el trabajo, mendigamos la comida, compartimos los colchones, las pesadillas.
¿Han visto un monociclista? Es que se nos ha perdido y no lo encontramos.
Vamos a preparar un número nuevo tuyo, solos.
¡Los dos juntos!
Yo no pertenezco al ejército. Yo soy cómico. Y como estoy en un teatro, estoy ensagrado.
Thank you.
En Lluís Omar, un dels actors protagonistes, ha dit que l'Emilio Aragón és algú de qui t'enamores a l'instant. La pel·lícula és un homenatge a la feina dels actors, que moltes vegades neden contracorrent i han de deixar de banda la seva vida personal.
Pájaros de papel explica la història d'un nen que després de quedar-se orfe a causa de les morts de la Guerra Civil s'afegeix a un grup de comedians que van de poble en poble amb els seus números de vodevil i entretenint la misèria i la gana de la postguerra espanyola.
Por eso a las vecinas las da por murmurar y al verla tan compuesta le dicen al pasar.
Una de les escenes de la pel·lícula que més em van agradar va ser quan la Carmen Machi, la copletista del grup, sedueix l'alcalde del poble on actuen els comedians.
Doncs mira, jo vaig trobar molt interessant per la seva tendresa el personatge que interpreta Lluís Omar, el company d'escena de Jorge del Pino. De fet, és ell qui decideix adoptar el nen, en Miguel. Fer-se càrrec d'una criatura en aquella època i en aquelles circumstàncies havia de resultar molt difícil. Demostra molta humanitat i ser molt valent, malgrat que en alguna escena ja el veureu tremolar de por.
No m'estranya, pel que es veu a la pel·lícula en aquella època de repressió franquista, tremolava molta gent.
I bé, ja sabeu qui és el Miguel de Pájaros de Papel?
Segur truqueu... que sí.
Sí, no? És molt fàcil. Truqueu-nos al 977-83-11-35 o 977-83-0044 i ja sabeu, dues entrades per anar a veure Millennium 3 a l'Artesana demà a la tarda.
Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se moque el cuclus clan.
El millor del film és el trio format per l'Imanol Arias, en Lluís Omar i el nen orfe, Miguel, interpretat per Roger Príncep. Tots tres es transformen de debò quan pugen als escenaris.
I què et sembla si deixem la postguerra i tornem als nostres dies amb una altra pel·lícula, El escritor?
¿Eres consciente de que yo no sé nada de política?
Tú le votaste, ¿no?
A Adam Lang, por supuesto, todo el mundo le votó.
Le pagaron 10 millones por sus memorias, pero lo que necesita es un escritor. Para ti sería una gran oportunidad.
Hola, ¿quién es usted?
Soy su escritor.
El original no debe salir de esta sala, no puede copiarse. Supondría un peligro para su seguridad.
Bien, ¿cómo vamos a hacer esto?
Yo le entrevisto y transformo sus respuestas en prosa.
Pues adelante.
Adam Lang, el ex primer ministro británico, vuelve a ser noticia.
Te preguntarás en qué fregado te has metido.
¡Trabajo para un asesino!
Por lo visto, el primer escritor no pudo con la presión.
¿No me dijiste que hubiera otro escritor?
Estaba borracho. Se ahogó. Jamás sabremos si fue un accidente o un suicidio.
El libro lo mató.
¿En qué lío me has metido?
El fiscal ha solicitado emprender una investigación formal.
¿Investigarme a mí por qué?
Trabaja para un criminal de guerra.
No tenemos pruebas.
Usted es su escritor. Puede conseguirnos la prueba. La verdad está en las memorias de Lana.
¿Se da cuenta de la gravedad de esto?
Estoy metido en un lío.
¿Hola?
Creo que mi predecesor murió asesinado.
¿Qué decisión tomó Lang durante 10 años como primer ministro que no favoreciera los intereses de Estados Unidos?
Eres prácticamente uno de los nuestros.
¿Lo soy?
¿Eres el escritor? Eso te hace cómplice.
¿Tiene algo que decirme?
Entra la música de Beethoven. Roman Polanski va guanyar l'Os de Plata al millor director al passat Festival de Berlín amb aquesta història, la d'un escriptor que és contractat per completar les memòries d'un antic primer ministre. L'escriptor descobrirà a poc a poc secrets que posaran en perill la seva pròpia vida.
Polanski sap transmetre molt bé la sensació d'amenaça. L'escriptor, sense nom, interpretat per Ewan McGregor, esdevé un titella al servei del poder. Alguns crítics han vist una semblança raonable entre Adam Lange, el primer ministre de la pel·lícula, i Tony Blair. I no és d'estranyar, perquè Robert Harris, autor de la novel·la en què es basa el guió, va tenir una relació estreta amb Tony Blair.
En teoria, la història es desenvolupa als Estats Units, però l'autèntic teló de fons és la intervenció de Gran Bretanya a l'Iraq. El personatge de MacGregor no sap en qui confiar, en la seva recerca de la veritat, i nosaltres no podem deixar de sentir empatia per aquest personatge, que se sent desbordat davant uns esdeveniments que el superen. En definitiva, L'escriptor és un thriller polític amb un estil original, un estil Polanski. Ja m'enteneu, oi?
Va bé que ens posem més alegres i presentem una pel·lícula d'animació?
Fantàstic.
Exacte, el fantàstic senyor Fox.
Y así empieza todo. Te damos la bienvenida al fantástico mundo del señor Fox. ¿Bailamos? Su vida es fantástica. Su esposa es fantástica.
Como esté ocurriendo lo que creo que ocurre, mejor que no sea así.
Sus vecinos no son tan fantásticos.
Son Bogies, Vance y Bean, tres de los granjeros más malvados del valle.
¿Qué es eso? ¡Quieren sacarnos!
Pero están a punto de descubrir que este zorro...
Tengo una idea.
Es más astuto que nadie.
Topo, ¿qué sabes hacer?
Ver en la oscuridad.
No servirá. ¿Conejo?
Soy rápido.
¿Tejón?
Experto en demoliciones.
¿Qué? ¿Desde cuándo?
Es el zorro más ambicioso con el que he tropezado. ¿Una tarjeta titanio?
¿Qué es eso que haces? ¿El silbido y el chasquido?
Es mi sello personal.
Todos somos diferentes. Sobre todo él. Pero al mismo tiempo, eso nos hace fantásticos.
¡Explosiones, llamas, cosas que arden!
Yo quepo por ahí. ¿Quieres saber por qué?
¿Por qué?
Porque soy pequeño.
Hay que reconocer que eres fantástico.
Lo intento.
¡Fantástico, señor Fox!
¿Qué es ese rayo?
Tal vez la alambrada esté electrificada.
Espero que no signifique que hay truenos porque les tengo fobia.
El fantàstic senyor Fox és la història d'una família de guineus que viuen sota d'un arbre i que, obeint el seu instint animal, decideixen tornar a caçar gallines, cosa que no agradarà gens als seus veïns grangers. George Clooney posa veu a Mr. Fox i Meryl Streep a Felicity, la seva dona.
El guió està basat en un relat de Roald Dahl, El superzorro, que podeu trobar a l'editorial Alfaguara. El director, Wes Anderson, ha explicat que aquest va ser el seu primer llibre i que li va encantar el personatge de la guineu, un animal heroic i lleugerament vanitós.
És una pel·lícula divertida, però amb un humor sarcàstic i irònic que potser els nens no entendran. Els personatges són titelles que, com tots nosaltres, tenen alegries i frustracions. El senyor Fox vol ser el número 1 en tot. La senyora Fox només vol seguretat per a la seva família. I Ash, malgrat sentir-se intimidat pel seu progenitor, vol impressionar-lo i sentir-se admirat per ell.
Vaig... Un conflicte paternofilial.
Sí, una història per adonar-nos que la nostra família no és la pitjor de totes.
Doncs mira, la propera pel·lícula també parla de famílies, La isla interior.
El informe médico de Juan indica que padecía esquizofrenia.
Mis hijos no han heredado ninguna enfermedad.
Los tres son mayores de 30 años y llevan unas vidas muy normales.
¿De qué hablaba la canción que me has puesto antes?
Me lo pregunta porque te crees que no tengo ni idea, que soy un ignorante.
Es un hombre que no puede respirar, es un escritor también que no puede escribir y tiene alucinaciones.
No puedes tomar nada estando embarazada, Gracia.
Ya he dejado de tomarlos.
No, es que no puedes dejar de tomarlos. ¿Y si vuelves a tener un brote psicótico?
¡Mamá!
A lo mejor no soy ni tan inteligente, ni tan especial como tú y tu familia.
¿Tú me quieres? Algunas personas prefieren niños, mascotas o locos a su alrededor para que nadie les ponga en duda.
¡Joder! ¡Corta!
¿Tú no conoces París?
No.
Pues muy mal, ¿no?
¿De qué mierda de manual de autoayuda ha sacado esa chorrada, Gracia?
Quiero irme, lo necesito para poder escribir.
Tú te estás viendo con alguna.
Qué noche más rara, ¿no?
Tú eres una mujer independiente, nunca has necesitado a nadie.
¿Creéis que podéis hacer cualquier cosa y no podéis?
¿Quieres que irte, Martín? ¿Quieres que hacerlo, hijo?
Si no podemos solos, tendremos que admitir que nos necesitamos, ¿vale?
La Isla Interior és una pel·lícula de Dunia Ayasso i Félix Sabroso. Narra la història de tres germans, Gracia, Martín i Coral. Els tres porten vides molt diferents i no s'ajuden entre ells encara que saben que es necessiten. La por a poder heretar la bogeria de la família és el tema central del film. Aquests personatges tracten de sobreviure i créixer malgrat la càrrega que suposa l'herència familiar.
Repartiment, tots tenen Goya. Candela Peña, Alberto San Juan, Cristina Marcos, Antonio de la Torre, Celso Bugallo i Geraldine Chaplin. És complicat no identificar-se amb aquesta família, gràcies a un esplèndid càsting.
Una de les escenes més dramàtiques del film és quan els tres germans es troben a l'hospital per la malaltia del seu pare. Aquest fet els obligarà a enfrontar-se entre ells, però també a ells mateixos. El conflicte és previsible, però està molt ben resolt.
El millor del film són els actors. En cap moment se'ls veu sobreactuar, malgrat que alguns donen vida a personatges amb malalties mentals o que pateixen brots psicòtics. La pel·lícula està rodada a Gran Canària, illa natal dels directors del film. Si bé la història no és autobiogràfica, sí que parla d'emocions que els són molt properes.
I bé, abans d'acabar el programa d'avui, no ens truqueu. Ningú té ganes d'anar al cinema demà a veure Millennium 3, de gratis, sense pagar? Doncs digueu-nos quin és dels tres el pallasso de la tele en la infantesa del qual es basa la pel·lícula Pájaros de papel. Una altra pista. Era el que tocava l'acordió i portava una gorra de quadres. Ningú ho sap.
Animeu-vos, que no tothom té entrades cada dia gratis. No, a veure.
Vinga, doncs continuem, a veure si algú s'anima. Per acabar el programa d'avui, donem pas a un documental, La bomba del Liceu.
Non mi lasciare, o speme di vendetta.
La bomba del Liceu és un documental per entendre què va significar l'atemptat anarquista del Liceu, però sobretot ens apropa al significat del gran teatre com a entitat de l'època que definia la societat que s'hi relacionava. Anar i venir del Liceu, deixar-s'hi veure o tenir-hi una llotja era senyal inequívoc de la procedència de cada individu.
Io non ascolto che il suono dei miei passi. O vada in bando il segreto terror.
La provocació que representava l'ostentació de la burgesia barcelonina va acabar amb l'atemptat de l'anarquista Santiago Salvador el 1893. És un bon reportatge periodístic sobre el context socioeconòmic del moment i sobre els conflictes d'aquella època.
El fil conductor del documental són les entrevistes, i en aquest sentit el film funciona narrativament bé, encara que necessitaria algun reforç visual impactant. Al final del film, uns alumnes de secundària debaten amb el seu professor sobre la pena de mort, sobre la necessitat de castigar els crims i sobre la possibilitat de redempció. Arguments que, lamentablement, sorgeixen de tant en tant en els nostres dies arran de successos tan terribles com ho van ser les 20 morts al Liceu. No deixa, doncs, de ser un tema actual. Per cert, saps quina òpera representava en el Liceu quan va caure la bomba?
No ho sé. Quina representava?
Doncs precisament la que estava sonant al principi, Guillem Tell, de Rossini.
Per acabar, parlarem d'una altra actualitat. Des del nostre programa, CineFM, us volem convidar a visitar el nou canal de videoblog que podreu trobar a cine.cat/tv.
També hi trobareu les estrenes de la setmana i tot allò relacionat amb el cinema en català. Recordeu, cine.cat. I res més, amics. Només ens queda desitjar-vos que gaudiu molt si aneu al cinema i que ens sortiu amb aquella sensació tan agradable de no haver perdut el temps.
Com nosaltres fent aquest programa. Fins al mes vinent.